Benvinguts i benvingudes a la Biblioteca d'Alexandria. Com sabeu, és un espai on la literatura i la història dialoguen, s'entrellacen i ens ajuden a entendre millor el món que habitem. Soc la Lídia, infermera i apassionada de novel·la històrica. En Quim, que ens acompanya, historiador i gran coneixedor dels processos que han modelat les nostres ciutats i les nostres societats. Avui us convidem a passejar per un dels carrers més emblemàtics de Barcelona, un carrer que milions de persones recorren cada any, però que amaga sota les seves llambordes una història fascinant de poder, ambició, transformació urbana i desigualtats socials. A veure si l'endevineu, aquest carrer. Parlem del Passeig de Gràcia. Passeig de Gràcia, de Roger Bastida, una novel·la que converteix aquest espai en molt més que un escenari. El transforma en protagonista i en testimoni privilegiat de dos segles d'història catalana. I amb Quim, com sempre, tu ens aniràs centrant en aquest moment històric tan interessant, perquè no és el que tots veiem en aquests moments quan vam pel Passeig de Gràcia, que també ens agrada, eh?
Sí.
A veure, explica'ns una mica aquesta novel·la tan singular, perquè no és realment una novel·la com tots ens imaginem, no? Sinó que té un trajecte...
És diferent. És diferent a la típica novel·la històrica, que sempre trobem l'heroi i diguem-ne que al final acaba bé.
Sí.
o la majoria acaben bé, no? Bé, com molt bé dius, Passeig de Gràcia és una novel·la singular perquè ens explica la història de Barcelona a través d'aquest carrer. Però no és només una història dels edificis o de l'urbanisme, és sobretot una història de les persones que hi viuen, que hi treballen, que hi prosperen i que hi queden excloses, també. Segueix la novel·la tres famílies de procedències socials diferents. Trobem els Castells Jussà, que són representants de l'aristocràcia catalana, els Massanes, que és un símbol, són símbol de la nova burgesia enriquida amb el que seria el que seria les colònies d'ultramar, sobretot
sí,
Cuba.
Sí, sí.
I els ferrers, que són els membres de la classe treballadora i que viuen tots totes aquestes transformacions que viu la ciutat, però des de baix.
És veritat, perquè de fet és aquests tres, no sé si la paraula seria correcta, aquests estrats socials, no?
Exacte.
És el proletariat, la noblesa i la burgesia.
Ah, exacte.
I d'on venen i com poden compartir els mateixos espais, però de diferents maneres, no? De fet, estem, no ho hem comentat, però estem entre el segle XIX i el segle XX.
Correcte.
I veiem com un antic camí a les afores de la ciutat es converteix en un gran aparador. O sigui, entenc que també ens parlaràs del tema de les muralles que van tirar-se a terra i que la gent, de fet, tu ara jo m'imaginava el carrer Montcada, posem pel cas, on hi ha el Museu Picasso, doncs molta gent d'allà va marxar cap al Passeig de Gràcia en el moment en què la ciutat comença a respirar més aire, no?
Exacte.
No està tan tancada. I, clar, aquí és on creixen llavors els interessos econòmics, immobiliaris també, tota la competència entre les diferents famílies i, de fet, una ciutat que encara, encara avui reconeixem. Tot plegat, sí que és veritat que ho veiem des d'una perspectiva dels que la pateixen, dels que competeixen i, de fet, crec que intenten trobar un lloc en allà, no? Dels que
Exacte.
Se sentin...
Exacte.
I llavors, per entendre millor tot això, no sé si també és molt important totes les transformacions urbanes que van succeir a l'Europa del segle XIX.
Clar, sí, és molt important això, perquè, per com tu molt bé dius, per entendre aquesta història, cal recordar que Barcelona va experimentar una de les transformacions urbanes més importants d'Europa, al segle XIX. Des de l'enderrocament de les muralles, el projecte, de fet, de l'Eixample d'Ildefons Cerdà i l'expansió de la ciutat que doncs, canvien completament la vida dels seus habitants. Passem, doncs, com tu molt bé deies, el que pretenia Ildefons Cerdà era crear un model octogonal de ciutat oberta a l'espai, és a dir, que quedés doncs, una ciutat en extensió, que pogués créixer, i que, a més, crea molts espais oberts. De fet, l'inici del Passeig de Gràcia d'aquest camí, sobretot les primeres cases, entre cometes, de que la burgesia s'hi construirà, eren cases ajardinades.
Sí.
Però bé, aquest projecte Cerdà sí que s'aplicarà durant un segle, però no amb tots els seus punts.
No acaba, totes les façanes internes, crec que aquí no va poder...
Exacte. De fet, el Passeig de Gràcia va deixar de ser un simple camí que connectava Barcelona amb la Vila de Gràcia,
sí,
per convertir-se el que serà en aquest centre neuràlgic del poder social i econòmic de Barcelona. I les grans fortunes, com dèiem, no, hi van construir les seves residències i es va convertir el Passeig de Gràcia en un símbol de prestigi.
Sí. Escolta'm una cosa, oi que també el pla urbanístic de l'Ildefons Cerdà, és possible, en el llibre deixa entreveure que hi ha gent que no acaba d'estar contenta, no?
És que aquí ja hi ha una polèmica, i és que el projecte Cerdà en principi va ser obligat a executar-lo al propi govern espanyol, perquè va ser un projecte que es va portar a concurs i no va ser el guanyador. Però al final, per raons polítiques, el van obligar a executar, i és el que es va dur a terme. Doncs, de fet, aquest disseny a milles,
sí,
és propi de l'Ildefons Cerdà, però en principi no va ser el guanyador d'aquest concurs. Per això hi va haver-hi molta polèmica a l'època, també, a l'hora de saber quin model havia de tenir Barcelona.
Clar.
I finalment va ser el govern el que va imposar aquest projecte.
La novel·la també, clar, també ens ha de recordar, sí o sí s'ha de dir, amb totes les façanes modernistes, no?
Uh-huh.
I de fet, és interessant com ho explica en el llibre, no? Com hi ha una altra realitat davant d'una façana, com és al darrere, uh-huh, com viuen els inquilins, com viuen els treballadors allà dins, que alguns, clar, crec que viuen a les zones altes, per dir una mica, com se diu, la golfa, no?
Sí.
O a baix.
Exacte.
I la veritat és que això també és aquella pregunta que li fèiem. Allà conviuen el que és el luxe com a tal i la precarietat de la gent que hi treballa, no? Mm. I en canvi estan vivint en el mateix carrer de Gràcia. Vull dir que aquesta controvèrsia és interessant, no?, també de parlar. I també ens convida a reflexionar sobre qui ocupa avui els espais més privilegiats de les nostres ciutats i sobre com es construeixen les desigualtats. De fet, quan parlaves ara del Pla Cerdà,
sí,
clar, veus un moment en què aquestes grans cases, com la Casa Ametller, la Pedrera, totes les cases que puguem conèixer actualment, no? Però a nivell immobiliari sí que ha d'haver un canvi, no? O sigui, que algunes cases es van tindre de tirar a terra.
Sí, és que, clar, és precisament aquesta mirada, de fet, social, el que també, diguem-ne, converteix-la en una novel·la especialment interessant. Però, sobretot, també l'especulació que hi haurà al darrere amb això, amb,
exacte,
aquestes cases que tu dius. Perquè, de fet, la burgesia aquesta enriquida veurà que el Passeig de Gràcia esdevé un punt neuràlgic de la ciutat, serà on tothom, no només la burgesia enriquida, sinó també la noblesa, hi voldrà establir la seva residència. Per tant, començarà a ser disputat aquest espai i veuran que és més rentable construir-hi pisos, que no cases.
Clar. Això ho veus amb els descendents que ho comenten, no?
Exacte.
I tot això que parlem de... Més que enveja serien aquesta competència entre qui té la casa més maca, qui té més vidriera, el Liceu... O sigui, tot plegat. I suposo que també hi haurien d'haver unes... diríem, diferències a nivell de relacions entre uns nouvinguts,
exacte,
dels indians,
sí,
negreros.
Sí, exacte, és
molt
important.
I de les famílies de tota la vida, no?, de Barcelona. Llavors, aquests dos competeixen a base de bé, no?
Totalment, totalment. De fet, diguem-ne que no només aquesta novel·la es planteja preguntes, com tu deies, també de memòria urbana, sinó també dels mecanismes de poder i sobre com les ciutats reflecteixen aquestes tensions socials i que tu dius, descrius ara molt bé, no? Entre la burgesia i la vella aristocràcia. Una vella aristocràcia on les seves fortunes bàsicament procedeixen de la terra.
Sí, exacte, clar, 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 clar.
I aquesta burgesia enriquida, que socialment també vol tenir el seu paper, enriquida sobretot gràcies al comerç, d'acord? I llavors hi ha aquesta competència. L'antiga burgesia què farà? Comprar títols. I de l'altra banda, diguem-ne, l'aristocràcia el que voldrà fer és imitar clar. El que fa la nova burgesia, que és també, doncs, guanyar diners a través de les possessions...
Clar. Sí, perquè hi ha un que es ven tots els terrenys, etcètera, no? I escolta'm una cosa, aleshores, quan comença aquesta decadència? Perquè en principi el llibre també parla d'una decadència, però parla d'una decadència, aviam, tant dels burgesos o dels nobles, més ben dit...
Sí.
I dels indians, o més de la burgesia i la noblesa?
Més la noblesa, jo crec.
Sí?
Sí, més la noblesa, que ja és un procés de decadència que comença sobretot a partir del segle XIX, que és en aquest moment en el qual doncs, hi ha una explosió d'aquesta burgesia que comença doncs, a tenir doncs, guanyar molts diners amb el que serien les possessions d'ultramar, amb el comerç doncs, exterior, sobretot doncs, amb el comerç del sucre, amb el comerç de la xocolata, del cafè...
Clar, perquè a part de que feien venir els negreros...
Exacte, i això és molt important, el que dius, exacte, que moltes d'aquestes fortunes es fan gràcies a l'explotació d'esclaus negres.
I després també la relació que hi havia, és a dir, tant el proletariat, és a dir, els ferrer.
Mm-hmm.
Ferrer, ho dic bé.
Sí, exacte.
Tant com els altres, els nobles o els indians,
mm-hmm.
De fet, tots ells es casaven sempre per conveniència o senzillament perquè convivien. O sigui, en el cas del proletariat, doncs, aquella noia que va entrar...
Exacte.
I no tenien una oportunitat.
No.
Però és que els altres tampoc.
Clar.
Els rics no gaire.
No.
Eren interessos els que tenien per entrellaçar fortunes i fer més negocis.
Exacte, sí, sí. És aquest intentar doncs, escalar el màxim possible a nivell social, en aquest cas, com tu molt bé dius, en el cas de la burgesia o en el cas de l'aristocràcia. En el cas doncs, de les classes populars, era sobreviure i punt, si es podia.
Sí, sí. Bueno, escolta'm una cosa, Quim, fem una cosa. Anem a parlar aviam de quina novel·la ens portes avui.
Sí.
Perquè els nostres oients puguin començar a salivar.
Doncs mira, és una novel·la que acaba de sortir fa poques setmanes i sobretot està destinada pels amants de l'antic Egipte. És un llibre que es diu El hijo de la pirámide, escrit per Antonio Cabanas, que és un escriptor doncs, ja que ens té acostumats als llibres d'Egipte, un gran coneixedor del tema. I, de fet, la novel·la passa a l'Egipte del 2600 abans de Crist, que és el moment en el qual es construeix la gran piràmide de Giza, una de les obres doncs, més importants de la humanitat. Ja que parlem d'edificis, doncs
sí, esclar.
Estem parlant d'una de les grans meravelles. I, de fet, el protagonista es diu Incaf, que és un jove picapedrer que es converteix en l'arquitecte encarregat de construir aquesta gran obra. I a través de la seva història descobrim els secrets, ambicions, com no, i els misteris doncs, que envolten aquesta construcció tan enigmàtica com és la Gran Piràmide i que avui dia encara fa que molts, tant arquitectes com enginyers, encara no estiguin del tot segur com es va arribar a construir.
Oh, que és quina cosa més enigmàtica, quins misteris. A mi m'encanta això.
Sí.
Bueno, aviam si aquest llibre ens el plantegem per més endavant.
Exacte,
eh?
I tant que sí.
A veure si ens el llegim i a veure com ho veiem, això. Bueno, ara que coneixem el context històric de la novel·la que hem estat parlant, i els protagonistes també, és el moment de parlar amb el seu autor. Però abans de parlar amb ell, posarem una música que m'ha agradat molt, que penso que lliga bastant amb Passeig de Gràcia, Història d'una família, i tot seguit, bueno, com sempre, li farem unes quantes preguntes per encara aclarir més punts. Molt bé. Avui amb nosaltres tenim en Roger Bastida, historiador de l'art, gestor cultural i escriptor. Ha treballat en nombrosos museus i institucions culturals i és assessor històric en produccions audiovisuals. És l'autor de La mirada de la sargantana, La llarga revetlla i, més recentment, el llibre que avui hem parlat i que continuem parlant, del Passeig de Gràcia. Una ambiciosa novel·la que converteix un carrer en protagonista de dos segles d'història barcelonina. Roger, benvingut.
Hola, què tal, com esteu?
Doncs molt bé, disfrutant del llibre i esperant que tothom ens escolti i que s'engresqui per poder-lo llegir. Què et sembla? Comencem, aviam. Quant temps vas dedicar per documentar-te, per escriure la novel·la? I quins aspectes de la vida quotidiana d'aquella Barcelona voldries recuperar especialment?
Doncs anem a pams.
Anem a pams.
La novel·la està molt documentada. La novel·la té una gran part de fonts històriques primàries que, a més, apareixen en el text perquè jo les faig sortir com a punt de partida, no?, de l'aparell literari que he fet amb aquesta novel·la. La qüestió és que jo no documento les meves novel·les única i exclusivament mentre les estic redactant o en una fase prèvia, sinó que per formació professional jo que em dedico a l'assessoria històrica de sèries o, en fi, a la novel·la dita històrica, doncs ja tinc un calaix de sastre on he anat guardant retalls de premsa i qüestions curioses que em venia de gust, doncs, desenvolupar-les amb més temps. Per tant, bé, és una feina de molts anys. És una feina de molts anys.
Uh-huh. Roger, quan vas entendre que Passeig de Gràcia podia explicar per si sol una part important de la història de Barcelona?
Trobo que és un carrer, com bé dius, que unifica tot un seguit de qüestions i de problemàtiques, com són el tema de l'habitatge, de la classe social, el tema professional o de la feina, a què ens dediquem cadascú, el tema de l'herència personal, qüestions d'urbanisme, qüestions històriques, no?, polítiques a nivell de país, qüestions de consum, què consumim, què comprem, què mengem, com vestim, totes aquestes coses. O sigui que, bueno, el Passeig de Gràcia servia per poder donar veu a tot un seguit de històries, algunes amb H majúscula i d'altres amb H minúscula, molt interessants i que ens explicaven d'on venim, perquè, de fet, de tot això fa poc més d'un segle, per tant, no fa tant.
M'ha agradat això de l'H minúscula i de l'H majúscula, perquè, de fet, no sé què t'interessa més quan escrius una novel·la històrica, explicar els grans esdeveniments o explicar les persones que els hi viuen. I potser aquí és entre aquesta comparació, no?, de les dos H's.
Sí, totalment. A mi m'interessen les històries de la història, les petites històries. La meva àrea d'especialització són els estils de vida del 1900, és a dir, de finals del 19, principis del 20, i aquí entra en joc qüestions tan menudes o tan petites com de quina forma celebraven el Nadal els nostres avantpassats, què menjaven durant les celebracions, no sé, fins i tot quins perfums utilitzaven, quines joies duien i en quines ocasions, de quines formes socialitzaven tant dins com fora de casa, com eren aquestes relacions humanes. M'interessen, per tant, aquestes històries petites que no deixen de ser política i no deixen de ser història. Vull dir, poden explicar coses més grosses, oi?
De fet, la construcció del relat el fas a través de tres famílies de classes socials ben diferents. Per què vas decidir construir a través d'aquestes tres famílies?
Havia de ser una història que ens expliqués a tots, a totes les capes de la societat i que ens interpel·lés a tots. Òbviament hi ha el 10%, diguem-ne, bonic i brillant, com són la noblesa i aquesta alta burgesia del Passeig de Gràcia, però també hi havien de ser representats el 90% de la societat, que és on venim la gran majoria de nosaltres, de lectors, d'oients, que són els treballadors.
Sí, i parlant de lo que esteu comentant, sí que és veritat, perquè els personatges, clar, representen sobretot aquests grups socials, o també conflictes humans universals, no? Perquè, de fet, potser continuen vigents, no? Avui, Roger?
Sí, totalment, totalment. Trobarem problemàtiques molt particulars de cada època, que només tenen sentit en aquell segle XIX, però també trobarem problemàtiques que ens interpel·len o que són fàcilment traslladables a nosaltres mateixos, no? Que ens podem sentir potser identificats amb alguna anècdota o amb alguna... La més bàsica de totes és la qüestió de classe. Evidentment,
sí.
Les facilitats que hagin tingut els nostres avantpassats per accedir a una educació superior acabaran marcant la nostra herència social, cultural, econòmica, tota aquesta mena de coses.
De fet, la novel·la és una reflexió també sobre la memòria urbana. Què ens expliquen, Roger, els carrers sobre les societats que l'han construït?
Ens ho expliquen tot, perquè d'una banda tenim l'espai públic, com bé dius, el carrer, de quina forma ens posem a l'espai públic, de quina forma ens mostrem a l'espai públic, però totes les cases tenen, a més d'una façana, un espai interior. Uns laberints interiors, les cases, no? El domicili, la qüestió íntima, la qüestió privada, ens fa socialitzar d'una certa forma, d'una certa manera, i l'espai privat s'articula d'una certa forma que també ens condiciona.
Clar, de fet, abans quan parlàvem amb el Quim hi ha una cosa que el Passeig de Gràcia sempre ha estat com, crec jo, un símbol de desigualtat, però aquí jo penso que hi ha, per mi, és un encert aquesta novel·la que m'agrada moltíssim, que és les persones que viuen al Passeig de Gràcia, tens la noblesa, la burgesia, els indians i els que treballen dins. I tots viuen al Passeig de Gràcia d'una manera diferent. És a dir, competències entre ells, alguns doncs no sortiran quasi mai d'aquella casa, com a molt com el xofer, però tots viuen al Passeig de Gràcia. Vull dir que crec que per mi la novel·la descrius molt bé aquesta desigualtat. Per tant, potser aquesta pregunta, no sé si és una lectura que fem des del present, és un símbol realment de desigualtat, no sé si és correcte això que dic.
Sí, és perfectament correcte. Quan ja de bon principi, quan tu consultes la llista dels primers propietaris d'aquest nou eixample, en els anys 60 del segle XIX, ja pots veure que el carrer més car d'aquest nou eixample és el Passeig de Gràcia, després vindria la Rambla de Catalunya, sí. I conforme ens anem allunyant d'aquest eix central que és el Passeig de Gràcia, doncs són solars més, terrenys més barats, oi? Esclar, si hi ha grans propietaris d'aquest Passeig de Gràcia, per força hi ha d'haver els constructors, els obrers que fan possibles aquests edificis, i després, posteriorment, tot el servei domèstic, que és gent que, òbviament, també viu en el Passeig de Gràcia, també són famílies del Passeig de Gràcia, com apuntaves, i també viuen en aquell carrer. Per tant, bé, és una cosa curiosa, no? Vius en el Passeig de Gràcia, però no ets una d'aquestes famílies propietàries. Per tant, habites aquell espai d'una forma diferent.
De fet, aquesta desigualtat que parleu, que malauradament ha perdurat amb el temps, creus, Roger, que els barcelonins han perdut d'alguna manera el Passeig de Gràcia? Encara se'l senten com un espai propi?
Sí, se'l senten com un espai propi, perquè qui no ha anat a veure els llums de Nadal, per exemple? Tots hi hem anat.
Sí.
O Sant Jordi, que és tan bonic, no?, de veure aquell carrer totalment envaït de casetes de les llibreries. I aquell dia, el dia de Sant Jordi, el Passeig de Gràcia no és dels turistes ni és dels estrangers, és 100% barceloní. De fet, hi ha molt pocs turistes perquè no saben ni de què va la cosa, i evidentment la majoria de llibres són en català o en castellà, molts pocs en anglès o en altres llengües. Per tant, som nosaltres els que recuperem aquell carrer, aquell dia. Potser no hi podem viure, potser no hi podem comprar, tot i que hi ha botigues més o menys assequibles, també hi ha grans cadenes en les quals tots podem comprar esporàdicament, però és que bé, fa 100 anys la gran majoria de barcelonins tampoc hi podien comprar. Però bé, és un carrer que sí que segueix sent nostre. Tots hem dinat, sopat o pres un cafè alguna vegada en el Passeig de Gràcia. Hem anat a veure els llums de Nadal, hem anat a passejar durant el Sant Jordi. A diferència de la Rambla, sí que ja no ens la sentim tan nostra, Passeig de Gràcia encara ho continua sent.
Sí, de fet, aviam, la Barcelona actual continua marcada pels mateixos mecanismes, oi, d'especulació, i la concentració de riquesa que de fet apareixen a la novel·la continua igual, no?
Sí, és el mateix marc, que és el marc capitalista, per tant, ja existia fa 100 anys i fa 200. Aleshores, aquestes desigualtats doncs són les mateixes que tenim avui dia.
I com diria jo, el fet de que el Passeig de Gràcia com un comuniqui amb la Vila de Gràcia, no? Uh-huh. Això històricament és el que va permetre realment que el Passeig de Gràcia, per exemple, hi ha alguna filmació que quan llegeixes un llibre més que t'agrada, busques informació, hi ha una filmació que em sembla que surt un tramvia i el que
sí,
va al
tramvia.
Ah, que és la típica, oi que sí?
Sí.
Bé, aleshores, realment Passeig de Gràcia, que deu agafar aquest nom, doncs perquè connecta amb la Vila de Gràcia, i sí, per això és rellevant realment el Passeig de Gràcia, perquè va ser una via molt important o què?
És la primera iniciativa d'urbanitzar terrenys fora de les muralles, és a dir, fora de la ciutat vella, abans de l'enderroc de les muralles i abans del Pla Cerdà.
Vale.
És a dir, que quan s'inventa, quan es planifica el Passeig de Gràcia, que això és una iniciativa del marquès de Campo Sagrado, que era el capità general de Catalunya en aquella època, els barcelonins tenien molt poc espai d'oci a l'aire lliure, tret de la Rambla i la Muralla de Mar, és a dir, que no hi havia una zona de passeig. I es decideix de connectar el Passeig de Gràcia, en fi, la Vila de Gràcia en Barcelona, a través del Passeig de Gràcia.
De fet, ens escrius també els Camps Elisis.
Sí,
justament sí. Va cridar molt l'atenció, no?, perquè ens expliques que justament allà s'hi construeix la primera muntanya russa de les més antigues d'Europa.
Sí, 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 un parc d'atraccions, el primer, diguem-ne, amb una entrada de pagament i amb tot un seguit d'activitats per l'oci de moltes classes socials diferents, perquè hi havia tant les guinguetes de bunyols i de xurros per les rendes doncs menys afavorides com restaurant a la carta per gent més rica.
Ah, és que això ho reflecteixes tan bé en el llibre, perquè, de fet, hi ha una cosa que ens vas comentar, aviam si la recordo, que és cada capítol podia tancar-se i no continuar. Ho dic bé, això, així?
Sí. Sí, a veure,
explica'ns-ho,
capítol,
perquè ens interessa que la gent que ens escolta, els nostres oients, puguin percebre que el llibre és molt interessant. I aleshores, com que és una de les coses que ens vas comentar, doncs penso que tu ets la millor persona, evidentment, perquè ens ho expliquis.
Sí, tant. A veure, el llibre neix de la voluntat de fer un trencament amb l'estructura de la novel·la històrica clàssica, que és la que fem a casa nostra i és la que jo havia fet anteriorment amb les meves tres novel·les anteriors. Aleshores, aquí hi ha un joc entre èpoques, entre peus narratives, entre estils de narració i entre gèneres, perquè hi ha gènere epistolar, enciclopèdic, hi ha fins i tot receptes de cuina, retalls de premsa, hi ha, en fi, teatre, cançó popular, i és volgudament pretès per treballar tots aquests materials d'època d'una forma molt contemporània, amb un gènere molt contemporani. Aleshores, és cert que cada capítol podria funcionar com un conte d'una forma autoconclusiva per trencar amb l'estructura de la novel·la històrica clàssica, que és introducció, nus, desenllaç, el camí de l'heroi i un narrador omniscient que ens explica doncs una història. Aquí hi ha una voluntat de fer una cosa una mica diferent, no?, de jugar amb el gènere.
Bé, recomanem.
Hem comentat que ha tingut un premi aquesta novel·la, no ho hem dit,
no
em sembla. Home, doncs
no.
Digue-ho, Quim. Home, no ens en podem, no podem dir-li adéu sense comentar-lo del premi.
Sí, no. Home, no, és una novel·la que neix d'un premi, Coma Negra, de novel·la de Barcelona.
Sí, el Premi Santa Eulàlia.
Sí.
Exacte. I, de fet, és una novel·la que recomanem moltíssim a totes i a tots els oients, perquè combina història, combina, és ciutat, reflexió social, és una lectura que farà mirar Barcelona amb uns altres ulls.
Amb uns altres ulls, sí, senyor. Sí. Moltes gràcies, Roger, i moltes gràcies a tots i a totes per escoltar-nos. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tu, per descomptat. Recordeu,
i tant, que podeu participar també al nostre club de lectura que fem a la llibreria La Llar del Llibre de Sabadell, i que el proper, que tindrà lloc el 22 de juny, parlarem del llibre del Somni de Gaudí, on tindrem l'oportunitat també de conversar amb la seva autora, Coia Vall.
Mira, és que ben bé que, Roger, amb el modernisme, ell també ens parla de les cases,
sí.
I ara continuem amb un altre arquitecte.
Que el Roger, de fet, l'esmenta.
Sí.
El que té d'especial el seu llibre és que n'esmentes d'altres, potser no tan coneguts, no?, per la majoria de gent.
Sí. Bueno, tindreu diferents experiències a l'entorn de la mateixa època.
Molt bé, moltes gràcies, Roger.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu.